Arrenca la legislatura catalana amb la incògnita, encara a hores d'ara, de qui presidirà el Parlament. Bon dia, des del Parlament, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tot just d'aquí a dues hores es constitueix el Parlament de Catalunya en la 15a legislatura catalana i encara a aquesta hora no se sap qui serà la segona autoritat de Catalunya, el president o presidenta del Parlament. Durant tot el matí ha semblat que prenia cos l'opció d'un acord independentista per la mesa que també tindria el suport dels comuns, però fa una estona un moviment de Junts per Catalunya ho ha posat en qüestió. Què sabem ara mateix, Marta Corbalán?
Doncs ara mateix sabem que hi ha hagut aquest gir de guió i que Junts ha proposat tan sols fa mitja hora que Josep Rull sigui el seu candidat a presidir el Parlament. Està per veure amb quins suports tindria aquest candidat a la presidència de la Cambra Catalana, perquè recordem que tant els comuns com la CUP han dit que veurien amb bons ulls una presidència d'Esquerra, però difícilment avalarien una presidència per a Junts. Per tant, molts interrogants oberts i probablement haurem d'esperar fins a les 4 que comencen aquesta sessió constitutiva del Parlament.
I ho seguirem tot plegat aquí al Catalunya migdia. A tot això, el PSC ahir va aconseguir una victòria contundent a Catalunya en les eleccions europees, 30% dels vots, molt per davant de Junts i d'Esquerra Republicana. Una Esquerra Republicana en què avui s'ha oficialitat que Oriol Junqueras ja no és el seu president. Aquest matí ha deixat aparcat el càrrec per dedicar els pròxims mesos a explorar el suport que té la seva figura entre la militància sarriera.
Una anàlisi que pot allargar fins al 30 de novembre quan Esquerra escollirà una nova direcció.
Junqueras ha intervingut aquest matí per última vegada, almenys de moment, a la reunió que han fet els màxims dirigents del partit per avaluar els resultats electorals d'ahir i l'estat de les negociacions per la mesa del Parlament. Ha donat algun missatge, Albert Prat?
Sí, que es veu amb cor de tornar-se a presentar al Congrés que Esquerra celebrarà a finals d'any i que durant l'estiu prendrà el pols a la militància per veure si té prou suports interns. Fa només uns minuts a la sortida de la seu del carrer Calàbria de Barcelona, després d'acomiadar-se de la direcció.
He formalitzat la meva dimissió com a president del partit, tal com vaig anunciar el 15 de maig. Per tant, tot segons el lloc que ja estava previst, amb moltes ganes d'ajudar, amb moltes ganes d'escoltar tothom, amb moltes ganes de fer costat a Esquerra Republicana, al meu partit.
Així es presenta el dia a Catalunya. A Espanya també estan de ressaca de les eleccions europees d'ahir.
El PP va guanyar per la mínima davant d'un PSOE que va aguantar, estem parlant de només dos escons de diferència, i una extrema dreta que va doblar resultats i és tercera força. Els números 22, 20 i 6 diputats.
Aquest matí s'han reunit les cúpules del Partit Popular i del PSOE per analitzar aquests resultats. I tots dos es veuen guanyadors de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
Si el PP ven que ha triomfat i que la seva victòria és un clar càstig a Pedro Sánchez, creuen que s'ha quedat sense majoria per governar i li reclamen que avanci eleccions, però els socialistes diuen que ni parlar-ne, que Sánchez ha sortit viu de les eleccions i que ara toca arrencar la legislatura. Cap autocrítica Ferraz, diuen que resistir, com han fet, també és guanyar.
I no hem de perdre de vista que el que es va triar ahir va ser el Parlament Europeu. Un Parlament Europeu que surt amb molta més extrema dreta i ultraconservadors. L'extrema dreta ha guanyat a França, a Itàlia, a Àustria o a Bèlgica.
Una legislatura més, però el grup popular serà el més nombrós de l'Eurocambra, al davant dels socialdemòcrates i els liberals.
I Ursula von der Leyen, que ja els ha estès la mà per mantenir la majoria europeista actual a la cambra. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, primers moviments per reeditar una majoria pro-europea al Parlament Europeu. PP Europeu, socialdemòcrates i liberals continuen sumant malgrat els avenços de l'extrema dreta en països clau i la popular von der Leyen vol que repeteixi el pacte amb l'argument que el centre ha resistit i que cal estabilitat per la pròxima legislatura. Des de Berlín, la candidata a tornar a presidir la Comissió Europea acaba de tornar a repetir l'oferta a l'inici d'unes setmanes de negociacions clau per acabar de definir les pròximes eleccions europees.
La pujada més gran de l'extrema dreta ahir es va registrar a França, on el partit de Marine Le Pen va duplicar els resultats del partit d'Emmanuel Macron. El president francès ja prepara el terreny per fer un cordó sanitari contra l'extrema dreta. A París, Isabel Galí.
Sí, però no es parla ja de cordó sanitari, sinó de repte democràtic per trobar una majoria centrista en contra de l'extrema dreta. Però la mateixa dreta tradicional li ha dit que no comptin amb ells. Això ja és un posicionament. I l'esquerra podria intentar reeditar una aliança com l'actual, però liderada ara pels socialistes que han quedat més ben posicionats.
I de tornada a Catalunya, hem sabut avui que el govern ha imposat aquest any 276 sancions a grans propietaris d'habitatges per no haver ofert lloguer social a famílies vulnerables.
Això és gairebé el doble de multes de les que es van posar durant tot l'any passat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. La llei els obliga a oferir aquests habitatges, però alguns ho salten.
I en temps de cultura... Us parlarem del nou llibre de la historiadora i crítica de l'art Victoria Kumbalia, Ver para vivir, que acaba de publicar l'editorial Tusquets. Faltin 20 minuts per arribar a les 3. Arribarà l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Cap de setmana de celebracions per dos equips catalans.
Per l'equip d'handbol del Barça, campió de la Champions, ahir a Colònia, i pel Força Lleida, que torna a ser equip de CB després de 21 anys i que avui ja ha anunciat que les celebracions seran demà. Després en donarem més detalls. A banda, també sentirem Pep Guardiola repassant l'actualitat del Barça i reviurem la victòria de l'Espanyol al camp de l'Sporting, que és un pas important per ser el play-off final per l'ascens a primera.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs ara domina la circulació còmoda. No hi ha accidents que afectin el trànsit. Extremeu la precaució si us trobeu amb pluja. I just localitzem aturades a la P7 de Cerdanyola, a Barberà, sentit Girona, i a Barberà, sentit Tarragona, també al lateral. En tots dos sentits, la C16 a Berga, per obres. A la C31 a Sitges, sentit cap a Barcelona, s'està treballant en un talús i això afecta en pas alternatiu. També hi ha aturades a la C37 a Sant Salvador de Guardiola, direcció cap al sud.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui hem tingut un dia amb tempestes, amb pluges. Ha de continuar això les pròximes hores?
Doncs en principi sí, però cap al nord-est, bàsicament, i Pirineu. I en aquestes àrees els ruixats i tempestes poden ser irregulars. De fet, seran irregulars perquè en algunes zones no caurà ni una gota i en d'altres pot tornar a caure bastanta aigua en poca estona. Atenció, per tant, a l'elevada intensitat, la probabilitat de ruixats i tempestes molt més baixa a l'extrem sud de Catalunya, on ara mateix domina el sol, i aquesta tarda, tot i algunes nuvolades, continuarien sense precipitacions.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Situació inèdita la que es viu ara mateix al Parlament de Catalunya quan falten dues hores perquè es constitueixi aquest Parlament, el sorgit de les eleccions del dia 12 de maig. En aquests moments, tots són interrogants per saber qui presidirà la cambra i, per tant, qui ostentarà el càrrec de segona autoritat de Catalunya. Al llarg del matí ha anat agafant cos l'opció d'un acord independentista amb els comuns que podria donar la presidència a Esquerra Republicana, però un gest inesperat de Junts, fa mitja hora, ho ha acabat d'embolicar tot. El partit de Carles Puigdemont proposa Josep Rull com el seu candidat a presidir el Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara ja veieu que no us podem respondre molts interrogants perquè en comptes d'aclarir-se el panorama, jo diria que a mesura que passen els minuts es va embolicant cada cop més. Al llarg del matí, com deies, ha anat agafant força l'opció d'una aliança independentista per controlar la mesa del Parlament amb el suport dels comuns. Aquest escenari feia preveure que els republicans podrien acabar tenint la presidència i fins i tot s'havien posat en circulació alguns noms com el de Laura Vilagrà o el d'Ester Capella. Però fa pocs minuts hi ha hagut un gir de guió en tota aquesta pel·lícula i Junts ha proposat Josep Rull com el seu candidat a presidir el Parlament. Està per veure amb quins suports tindria aquest candidat, perquè recordem que els comuns i la CUP difícilment avalarien un nom de Junts per Catalunya per presidir el Parlament. En canvi, la CUP i els comuns sí que veurien bé una presidència per als republicans. El cert és que aquests últims dies, parlant amb diferents diputats i diputades de Junts, alguns dirigents ens deien que no es fiaven que aquesta presidència del Parlament fos per Esquerra, perquè no tenien garanties al 100% que Esquerra acabaria proposant Carles Puigdemont com a candidat a la investidura. No hem d'oblidar que a les files de Junts tots tenen en la memòria el que va passar el 2018, quan l'aleshores president del Parlament, el republicà Rogent Torrent, va impedir la investidura a distància de Carles Puigdemont després que el Constitucional la impedís. Per tant, a hores d'ara el que sabem és que havia agafat força aquest acord independentista, que Junts ha proposat Josep Rull com a candidat a presidir el Parlament, i encara s'ha acabat d'embolicar una mica més perquè el Partit Popular està alimentant la idea que el PSC està negociant amb l'independentisme i els comuns una maniobra d'última hora per deixar els populars fora de la mesa del Parlament. Ho ha verbalitzat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, i ho ha ratificat el mateix líder del PP català, Alejandro Fernández, fa uns minuts aquí als passadissos del Parlament.
Mire, lo último que sabemos es que socialistas y nacionalistas están tratando de llegar a algún acuerdo para dejar fuera al Partido Popular de la mesa del Parlament de Catalunya, a pesar de que por el resultado obtenido a nosotros nos corresponde un puesto dentro de esa mesa.
Per tant, molts interrogants encara. No sabem, doncs, si l'independentisme podrà acabar retenint aquesta presidència del Parlament, tot i haver perdut la majoria absoluta. Ara mateix, justament, veiem una uixera del Parlament que està portant a les mans la urna on es faran les votacions d'aquesta tarda de la sessió constitutiva del Parlament, on els diputats hauran d'escollir els membres que formaran part de la mesa del Parlament. El PSC sempre ha defensat que es volia fer amb la presidència del Parlament com a partit guanyador, però el cert que ho té difícil el PSC, perquè per retenir la presidència hauria d'aliar-se amb el PP i els comuns com a mínim, és a dir, repetir una mica l'operació que es va fer a l'Ajuntament de Barcelona amb Jaume Collboni. D'entrada, però, els comuns no volen jugar en cap equació on hi hagi el PP, i als socialistes també se'ls podria complicar encara més una investidura de Salvador Illa si s'acabessin aliant amb el Partit Popular a la mesa. Per tant, molts interrogants oberts. També està l'interrogant de si acabaran votant els diputats exiliats, Rubén Wagensberg, Carles Puigdemont i Lluís Puig. Sabem que a aquesta hora només ho ha demanat poder votar telemàticament Rubén Wagensberg. No ho ha fet ni Puigdemont ni Puig. Tenen encara temps, és a dir, fins a uns minuts abans que comenci la sessió plenària encara poden fer la petició de delegació de vot, però per ara no ho han demanat, però tot fa preveure que si ho demanen podran votar, perquè recordem que la mesa d'edat, que és la mesa que ha de regular el funcionament d'aquest ple, té majoria independentista i, per tant, a priori facilitarà les coses i el vot telemàtic dels tres diputats que són a l'exili.
Doncs ja veieu, passen 12 minuts de les dues, falta 1 hora i 48 minuts perquè es constitueixi el Parlament de Catalunya i ara mateix hi ha més dubtes que no pas certeses. Tot plegat us ho explicarem a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, dins d'aquest Catalunya Migdia que estem fent precisament des de l'epicentre de la notícia, des del Parlament de Catalunya, on a les 4 ha de començar aquest ple en el que ha de quedar la Constitució del Parlament i, per tant, sortir de dubtes durant la tarda de qui és el president o presidenta que té el Parlament en els pròxims 4 anys. Ho seguirem tot plegat aquí a Catalunya Ràdio, en aquest Catalunya Migdia, que continuem amb més coses. I és que aquest matí d'incertesa i de negociacions d'última hora al Parlament ha coincidit també amb el comiat d'Oriol Junqueras, que avui ha deixat la presidència d'Esquerra tal com va prometre que faria. Fa un pas al costat temporalment per decidir si es torna a presentar a liderar el partit al Congrés que es farà al novembre. Junqueras ha intervingut aquest matí a la reunió dels màxims dirigents del partit. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí. Segons fonts presents a la reunió, ha sigut un comiat cordial, sense festes, i on Marta Rovira ha agafat la paraula per agrair-li la feina feta de tots aquests anys. No hem de perdre de vista que són moltes les veus a dins l'aparell del partit amb ascendència que creuen que Junqueras hauria de plegar, igual que Rovira i Pere Aragonès. El fins avui líder del partit s'ha acomiadat de la cúpula, però ha deixat clar que té ganes de tornar-se a presentar per encapçalar el partit a partir del 30 de novembre. Aquest dia està marcat en vermell el calendari d'Esquerra perquè és el dia que la militància escollirà la nova direcció. Fa només uns minuts, Junqueras ha parlat a la sortida de la seu aquí al carrer Calàbria de Barcelona.
He formalitzat la meva dimissió com a president del partit, tal com vaig anunciar el 15 de maig. Per tant, tot segons el lloc que ja estava previst, amb moltes ganes d'ajudar, amb moltes ganes d'escoltar tothom, amb moltes ganes de fer costat a Esquerra Republicana, al meu partit.
Junqueras, just després d'acomiadar-se de la direcció en aquesta reunió maratoniana que ha començat a les 9 del matí per valorar els resultats, també amb les negociacions sobre el Parlament en calent, però en qualsevol cas el fins avui líder del partit té previst tornar demà per acomiadar-se de tota la plantilla de treballadors. També vol enviar una carta a la militància i a partir d'ara deixarà el despatx, el cotxe oficial i durant l'estiu vol prendre el pols a les bases justament per valorar si fa definitivament el pas de tornar-se a presentar o no a finals d'any. Veurem durant tots aquests mesos si els crítics amb la seva estratègia proposen algun nom alternatiu per disputar-li el lideratge. Mentrestant, serà la número 2, Marta Rovira, que ja va anunciar que a finals d'any plegarà, qui agafarà les regnes del partit i que és, de fet, qui està liderant aquestes negociacions al Parlament i de cara a la investidura.
doncs així és com tenim la política catalana en aquest dilluns 10 de juny, el dia després de les eleccions europees. El PP i el PSOE a Madrid han reunit aquest matí les seves executives per analitzar el resultat d'aquestes eleccions i determinar els pròxims passos de les seves formacions per intentar governar Espanya els uns o seguir governant els altres. A les seus dels dos partits, a Gènova i a Ferraz, hi ha l'Àngels Afuente i la Paula Brujans. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Bon dia.
Els populars, guanyadors de les eleccions europees amb 22 escons, defensen que Sánchez ha perdut clarament. Àngels, per ells, cal obrir, diuen, un nou cicle polític a Espanya.
Sí, Borja sempre insisteix, el temps de Pedro Sánchez s'ha esgotat, no té majoria suficient per continuar governant, els resultats de les eleccions ho han refermat i, per tant, sentència el portaveu popular, davant un final de cicle, Sánchez hauria de prendre una decisió.
Pedro Sánchez no tiene mayoría para seguir adelante. Si con un 3,5% de distancia con el Partido Popular se vio obligado a convocar elecciones generales, parece esperable que hoy convoque una rueda de prensa o mañana y nos anuncie unas nuevas elecciones generales.
El Partit Popular ha defensat sempre és l'alternativa moderada al PSOE de Sánchez. Els socis de la legislatura s'han enfonsat i preguntat sobre la presentació d'una hipotètica moció de censura de la mà del PP. Sempre ha evitat mullar-se i ha assenyalat que els ciutadans ja han censurat Sánchez a les urnes.
Però els socialistes responen als populars que el que toca és encarrilar una legislatura que no ha acabat d'arrencar encara. Paula, el PSOE pensa que els seus 20 eurodiputats confirmen que van resistir l'embat de l'oposició i diuen als populars que s'oblidin d'eleccions.
Sí, exacte, el PSOE minimitza la derrota. De fet, ho venen com una victòria, tenint en compte d'on partien, cap autocrítica interna i totes les crítiques avui cap al líder del PP, a qui culpen de l'ascens de l'extrema dreta també a Espanya. Per la portaveu socialista Esther Peña, les urnes han validat el govern de Sánchez.
Que resistir també és una forma de vencer. Así que si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza, porque tenemos gobierno progresista para rato.
Les eleccions tanquen un cicle electoral, diu el PSOE, i la legislatura té 3 anys per endavant, tot i la fràgil majoria al Congrés i la patacada de Sumar de Yolanda Díaz, que és l'altra pota de la coalició, i que a aquesta hora segueixen reunits, callats i sense fer valoracions després de la patacada d'ahir. Per seguir governant, Sánchez traslladarà als seus aliats que, veient l'ascens de l'extrema dreta, no posin en risc la majoria al Congrés.
Doncs són les lectures estatals a nivell espanyol de les eleccions europees d'ahir, en què el que es va triar, recordeu, va ser el Parlament Europeu. I aquí són els populars europeus els que surten reforçats d'aquestes eleccions amb una quarta part dels escons a la butxaca i amb la confiança d'Ursula von der Leyen de sumar el suport necessari per continuar com a presidenta de la Comissió Europea. Ja ha estès la mà a socialdemòcrates i a liberals per mantenir la majoria europeista a l'Eurocambra. Faran front així a una extrema dreta que ha millorat el resultat, sobretot en pesos pesants com França, Itàlia o Alemanya, però que a priori no faria ombra a aquest tripartit liderat pels conservadors. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Hola, bon dia. L'extrema dreta avança, sí, però no trenca la majoria pro-europea. La futura Eurocambra, sortida ahir de les urnes, s'escora a la dreta, però populars, socialdemòcrates i liberals retenen l'hegemonia. Els ultres han fet guanys en països clau, la victòria de Le Pen a França, la revàlida per Meloni a Itàlia, el segon lloc d'alternativa per Alemanya, a més dels triomfs o avenços a Àustria i Bèlgica i Espanya o als Països Baixos. Però el centre resisteix. Ara comencen uns mesos clau per configurar les noves institucions europees i els seus líders. Úrsula von der Leyen ha començat la campanya per renovar com a presidenta de la Comissió Europea. Necessita primer l'aval dels líders europeus i després d'una majoria al Parlament Europeu, que vol formar amb socialistes i liberals, i els ha fet l'oferta de pactar, de moment sense incloure els verds, que surten molt debilitats en aquestes eleccions.
I amb els resultats a la mà, Jordi, l'extrema dreta aspira a tenir algun tipus d'influència als pròxims 5 anys de legislatura al Parlament Europeu?
Doncs és un bloc ara dividit en dos grups al Parlament Europeu, quart i cinquè, amb més de 100 eurodiputats dels 720. Durant la campanya, Le Pen ha ofert a Meloni col·laboració. S'haurà de veure si hi ha moviments que costin els diferents partits d'extrema dreta, que no han pogut trencar la majoria pro-europea, però que sí que tenen més pes ara i que voldran influir en la política migratòria, per exemple, per endurir-la i en intentar rebaixar l'agenda verda contra el canvi climàtic.
L'efecte més clar de l'ascens de l'extrema dreta el trobem a França, on el partit de Marine Le Pen va duplicar el suport obtingut per la formació del president Emmanuel Macron. Des d'avui mateix, per no dir des d'ahir a la nit, allà ja no es parla de res més que d'eleccions legislatives anticipades que hi haurà a finals d'aquest mateix mes de juny. El president francès llança així un missatge de confiança als electors per frenar les aspiracions de l'extrema dreta de controlar l'Assemblea Nacional. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Davant una derrota anunciada, Emmanuel Macron ha agafat les regnes i ha aconseguit que la foto del guanyador Bardella ocupi només mitja plana. La convocatòria d'eleccions va agafar per sorpresa fins i tot els seus a la seu del Renaixement, al partit del president, i ell entrava en campanya segons després de convocar legislatives.
És una situació a la qual no em puc resignar. La pujada dels nacionalistes, dels demagogs, és un perill per a la nostra nació, però també per a la nostra Europa i pel lloc de França, Europa i el món.
A la seu electoral del reagrupament nacional la satisfacció va ser doble. Sondejos confirmats amb 8 punts més que les anteriors europees i exigència de dissolució de l'Assemblea aconseguida. Han guanyat sobretot fora dels nuclis urbans. Només se'ls ha resistit París i Rodalies i les grans ciutats com Lió, Estrasburg i Bordeus. Avui ja ha començat el ball de propostes per crear un front republicà, un gran bloc antiextrema dreta per les legislatives. Però el macronisme pretén liderar-lo i la desconfiança que ha generat aquests darrers 2 anys entre la dreta tradicional i el bloc de l'esquerra és enorme. No li serà gens fàcil posar-lo en marxa, doncs. De fet, els republicans ja li han dit que no, i els socialistes, que han pujat molt i es veuen forts, de moment no volen sentir cants de sirena de Macron, i si opten per reeditar una gran coalició d'esquerres, seria aquest cop posant-hi ells les regles, després de quedar 5 punts al davant de la França insubmisa.
I a Alemanya, el govern no segueix els passos de França i descarta, com a mínim de moment, la convocatòria d'eleccions anticipades, tot i la patacada electoral d'ahir a les europees. El canceller Olaf Scholz evita donar la cara pel retrocés que han patit els 3 partits del govern. La seva formació, l'SPD, ha quedat per darrere de la xenòfoba Alternativa per Alemanya. A Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Han estat els pitjors resultats obtinguts mai pel Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, l'SPD, en unes eleccions europees. I el més greu, ha passat mentre el partit governa el país amb un canceller, Olaf Scholz, que a hores d'ara continua desaparegut. Ni se l'ha sentit ni se l'ha llegit d'ençà de la debacle electoral. L'SPD ha caigut fins a la tercera posició, amb el 13,9% del suport electoral, ha vist com la força guanyadora, la Unió Cristiano-Demòcrata d'Ursula von der Leyen, li ha doblat el suport electoral. Des de la CDU ja demanen una moció de confiança. L'SPD de Scholz s'ha vist, a més, superat per l'ultradretana Alternativa per Alemanya, que, malgrat tots els escàndols relacionats amb el negacionisme, la xenofòbia i l'espionatge, s'ha convertit en la segona força política d'Alemanya en aquestes eleccions europees i, a l'est del país, en la primera. Als lands orientals, la nova extrema dreta ha guanyat les eleccions amb el 27% del suport electoral. Hores d'ara, no sembla que Olaf Scholz tingui cap intenció de fer un pas al costat, segons s'ha després de la compareixença del secretari general del seu partit. Però caldrà estar atents als moviments dels seus socis de govern, especialment dels verds, que han sortit molt mal parats d'aquestes eleccions.
I en contrast amb el que passa a França i Alemanya, a Itàlia el govern passa per un moment dolcíssim. El partit de la Premier, Giorgia Meloni, els neofeixistes germans d'Itàlia, no només s'han imposat a les eleccions, sinó que han millorat resultats respecte de les legislatives de fa uns 2 anys. Una victòria que, pel que fa a la influència política, podria ser estèril a Brussel·les. Els seus socis han tingut resultats més discrets, sobretot la Lliga. Roma, Eduard Rubió, bon dia.
Bon dia. Els italians han votat a Europa votant a Giorgia Meloni, més de 2 milions de preferències, donant consens al seu partit Fratelli d'Itàlia, el primer amb quasi el 29%, i reforçant el govern. La Premier de matinada donava les gràcies afirmant que Itàlia es presenta al G7 i a Europa amb el govern més fort de tots.
Després de gairebé 2 anys de govern i a la pitjor situació possible, les mateixes persones que ens van votar ens han dit: no esperem que vosaltres hi sigueu, vosaltres hi sou. Això té un valor enorme per a tots nosaltres i per a mi personalment.
El Partit Democràtic, 4 punts enrere, poc més d'un 24%, amb la líder Elie Slaing, fa un salt respecte a les anteriors eleccions, consolidant-se com la principal força de l'oposició i, de fet, fent tornar a Itàlia el bipartidisme. Quasi empatats entre 10 i 9 punts, el moviment 5 estrelles, que s'enfonsa en un dels seus pitjors resultats, i els dos aliats de Meloni, Força Itàlia i la Lliga. La sorpresa, Aliança, Verge i Esquerra, que aniran a Estrasburg. I rècord negatiu de participació, que no ha arribat al 50%.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. És la ressaca de les eleccions europees en diferents estats europeus on hi ha hagut resultats diferents. I aquí estem pendents d'aquesta prèvia de la Constitució del Parlament que ha de començar a les 4 i que seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. Ara de seguida anirem a publicitat abans d'explicar-vos la resta de l'actualitat, però seguim pendents del que passa aquí al Parlament. Núria Oriol, bon dia. Què està passant ara mateix als passadissos, als despatxos? Què veus?
Als passadissos hi ha poc ambient, sí que hem vist diputats electes que ja estan per aquí. De fet, Junts per Catalunya ha fet la primera reunió, diguem, d'aquest matí dels grups aquí a la sala de grups. I també hem vist arribar a Salvador Illa fa poca estona. No ens ha volgut dir res sobre el que està passant a nivell de negociacions. També hem vist ara fa poca estona Laura Vilagrà. Recordeu que és un dels noms que ha sonat com a presidenciable per part d'Esquerra al Parlament de Catalunya. El cert és que ara mateix aquí tot està obert, les negociacions ens confirmen per totes bandes que estan obertes i no sabem si està prosperant aquest preacord que s'ha filtrat fa poca estona entre Junts i Esquerra per fer president Josep Rull, o bé està avançant aquesta aliança 5 que, segons el Partit Popular, seria entre els independentistes i també els socialistes i els comuns. Per tant, aquí tot obert i pendents els moviments que hi puguin haver. El proper moviment que esperem és a 2:45, hi haurà reunió del grup parlamentari del PSC.
Doncs això és el que està passant ara mateix aquí al Parlament de Catalunya, on continua arribant també premsa, més periodistes, per tal de seguir aquesta sessió de Constitució del Parlament que ha de començar a les 4 de la tarda, però que nosaltres seguirem des de les 3 a la segona hora d'aquest Catalunya Migdia amb tots els moviments que es produeixin als passadissos, als despatxos i en les diferents reunions que estan tenint els grups parlamentaris. Falten aquests 4 minuts per arribar a 2:15, de seguida una pausa per la publicitat, la resta de l'actualitat des dels Estudis Centrals de Barcelona, sempre amb línies obertes amb el Parlament per si hi hagués algú una novetat. Si no n'hi hagués, a partir de les 3, tota la prèvia d'aquesta Constitució del Parlament de Catalunya.
Catalunya Migdia.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Què coi és això?
Ah, sóc en aquell programa que t'amaguen els bitllets a casa teva. 10.000 euros, concretament.
On és la pasta? Amb Gerard Romero. El nou concurs de la plataforma 3CAT en què els concursants demostraran si són capaços de destrossar casa seva per emportar-se el premi.
Dimecres estrena a la plataforma 3CAT.
Catalunya Migdia.
Falten 2 minuts per 2:45. Doncs vinga, som-hi amb altres notícies. El govern multa des de principis d'any 276 casos en què un gran tenidor se salta la llei i no ofereix lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar-les. Les sancions imposades durant els primers 5 mesos d'aquest 2024 gairebé dupliquen les de tot l'any passat, Jordi Canal.
El nombre d'expedients i de multes va a l'alça des que l'Agència Catalana de Consum va ampliar el personal per perseguir aquest tipus d'incompliment. Albert Malià és director de l'agència.
Quan tenim aquest programa a partir del 22, comencem a incrementar el nombre, l'any passat ja pugem bastant més i clar, diguem que aquest any estem, per dir-ho així, a velocitat de creuer. Estem ara resolent molts expedients que s'havien iniciat l'any passat. Per tant, el nombre d'expedients que resoldrem aquest any serà molt més alt.
Des de l'any 2020 s'han imposat 499 sancions a prop d'un centenar de grans tenidors per aquest motiu. En total sumen prop de 12.600.000 euros. Els propietaris sancionats, però, poden recórrer les multes primer administrativament i després judicialment, i moltes es troben ara en aquests processos.
Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer aquests últims 20 anys, sobretot en adolescents i joves. Segons el Ministeri de Sanitat, durant el 2022 es van registrar les taxes més altes de malalties de transmissió sexual. I és sobretot en adults joves on la incidència creix sostingudament any rere any. Mònica Mas, què diuen exactament les xifres?
Doncs, per exemple, que les infeccions per clamídia, un 37%, corresponen a persones de menys de 25 anys i que són les dones les que més infeccions contrauen. En el cas de la gonorrea, el 24% de les infeccions afecta a joves i adolescents, i pel que fa a la sífilis, la xifra és del 10%. Si ens fixem en les infeccions per VIH, continuen estables, i una de cada 10 correspon sobretot a nois de menys de 25 anys, sobretot estrangers. Marc Vera, membre de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses, ha explicat que el col·lectiu més jove és una diana per aquest tipus d'infeccions de transmissió sexual.
Los adolescentes y los jóvenes presentan una vulnerabilidad que, unida a unas barreras que encontramos para la utilización de las diferentes medidas preventivas, convierte a este colectivo en uno de los mayor riesgo para adquirir y transmitir las diferentes infecciones de transmisión sexual.
Per tot plegat, el Ministeri de Sanitat ha engegat una campanya informativa a les plataformes digitals i a les xarxes dirigida a aquest col·lectiu de joves de menys de 25 anys amb el lema "Jo sóc del sexe segur" per fer baixar la incidència d'aquestes malalties.
Centrem-nos en una altra cosa. Unió de Pagesos critica les formes de revolta pagesa i l'acusa de deixar-se manipular per l'extrema dreta. El sindicat diu que a partir d'ara només donaran suport a lluites compartides i fa autocrítica per no atreure el sector jove del col·lectiu. Tarragona, Manel Sastre.
Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'UPE, espera que Revolta Pagesa es constitueixi com a organització per saber el suport real que té a les pròximes eleccions al camp. Torres lamenta que aquest col·lectiu, de forma inconscient, diu, s'hagi deixat manipular políticament.
Diem que aquest col·lectiu és un col·lectiu que pot estar manipulat per l'extrema dreta, però també diem, i és veritat, que ho fan de manera inconscient. Hem donat un espai d'oportunitat per allà on confluïm treballar de manera conjunta, doncs a partir d'ara farem com fem amb les altres organitzacions agràries, és a dir, nosaltres anirem en el nostre camí i allà on ens trobem, ens trobarem.
Des d'Unió de Pagesos, que enguany celebra els 50 anys de la seva fundació, s'ha fet una certa autocrítica per no haver sabut reaccionar amb rapidesa en algunes situacions i no saber captar els joves. Unió de Pagesos reivindica la lluita permanent d'aquestes dècades en contraposició, diu, a les revoltes a cop de telèfon mòbil amb resultats més aviat escassos.
A Barcelona, 50 veïns d'un edifici del carrer Indústria evacuats ahir per un incendi continuen sense poder tornar a casa. Es tracta d'un edifici de 34 habitatges i el foc que va començar ahir a la tarda encara no se sap per què va passar. Es va propagar per un pati interior. No hi va haver ferits, però la finca es va quedar sense subministraments i no se sap tampoc quan hi podran tornar. Anna Alfonso.
Els bombers van destinar 12 dotacions a apagar l'incendi i també hi van col·laborar la Guàrdia Urbana, el Servei d'Emergències Mèdiques i el Centre d'Urgències i Emergències Socials. La finca va quedar sense gas ni electricitat i per això es desaconsella als veïns que hi tornin. L'Ajuntament els va oferir allotjament temporal, però la gran majoria van preferir quedar-se a casa d'amics i familiars. De moment hi han passat una nit, però no se sap quan es restabliran els subministraments perquè depèn de les companyies i, per tant, no està clar quan podran tornar a casa amb normalitat.
I no oblidem avui tampoc el que està passant a Gaza. El cap de la diplomàcia nord-americana, Antony Blinken, ha arribat a Egipte en un nou intent per fer avançar la seva proposta d'alto el foc. És la vuitena gira a la regió en 8 mesos de guerra, una gira que també farà escala a Israel, on es trobarà amb un govern afeblit, Sergi Roca.
Un govern afeblit, però que resisteix. Blinken té previst entrevistar-se amb el primer ministre Benjamin Netanyahu i el centrista Benny Gantz, que va sortir ahir mateix de l'executiu per la falta d'un pla de postguerra a Gaza. En un altre escenari diplomàtic, que el Consell de Seguretat de l'ONU podria votar avui una resolució de suport a la iniciativa nord-americana. Sobre el terreny, l'exèrcit israelià continua endavant amb l'ofensiva, que en les últimes hores ha fet una quarantena de morts més, elevant així el balanç global a més de 37.100 morts, segons les autoritats de la franja.
Ara passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio tenim la millor manera de passar la tarda.
Exacte, exacte.
Amb un programa amb col·laboradors que valen per dos.
Gonzalo Bernardos, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, en estèreo.
I els oients amb més empenta del panorama radiofònic.
El Vicente.
Digues.
Força.
Amb uns convidats que treuen ferro a la seva feina.
L'anada m'hem perdre 11 a 1.
Veu per la mà, 11 a 1.
Aquest és poc, eh?
Quin és el màxim?
Amb uns 15.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Carlos Cuevas, bona tarda.
Ja, bona tarda, quin cas, molt bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda.
Sí, està molt bé.
Amb Elisenda Carot.
La dona de la tarda.
Molt bé.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
L'alliberament de les dones i la efervescent vida artística als anys 70 i 80 a Catalunya centra en el nou llibre de Victòria Convalia, Ver para vivir, que ha publicat Tusquets. La prestigiosa historiadora i crítica d'art reuneix sucoses anècdotes personals en aquest fresc de la vida cultural recent, Montse Mas.
Sí, experta en Miró i Tàpies i pionera en reivindicar les dones en l'art, Convalia critica la moda actual per la descolonització, tan present en l'última Bienal de Venècia i en discursos com el de Manuel Borja Villel, actual assessor museístic de la Conselleria de Cultura. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Sí, i era un avorriment total perquè hi havia art indígena, els emigrants de Puerto Rico quan volien entrar als Estats Units. De què ens serveix de veure tot això? Ho podem veure al 30 minuts, però la Bienal de Venècia sí que s'ha de descolonitzar en el sentit de posar Amèrica Llatina, posar Àfrica, però que no sigui una sola vessant. I llavors ell és molt monotemàtic, perquè llavors no veiem que es fan pintura al món.
Nascuda dins una família burgesa, és neta del primer doctor de Xeus, l'autora va defugir les imposicions socials i va apostar per la seva carrera en un moment d'obertura al final del franquisme i l'inici de la democràcia. Ho explica en el llibre, al costat de passatges memorables, on narra com una artista catalana amiga seva va arrencar la perruca d'Andy Warhol o el performer Jordi Benito es va banyar en la sang d'un toro acabat de degollar a la Fundació Miró.
Pour avoir si souvent dormi.
Jordi Coca presenta la seva última novel·la, La quietud, una conversa entre dues dones de generacions i procedències diferents que coincideixen en una illa que podria ser Menorca. Coca ha definit aquest llibre de més de 500 pàgines de testament literari perquè ha assegurat estar cansat de tot, fins i tot d'escriure en català. Marta Vives.
Coca, de 76 anys, torna als seus temes habituals sobre el desig, la incomunicació, el pas del temps o intentar entendre la complexitat de la realitat. Ho fa en aquesta novel·la protagonitzada per dues dones, la Margalida i la Celeste, que arrosseguen un passat molt diferent i que coincideixen en una cala buscant la quietud.
Una és de pell blanca, l'altra és no de color, però sí de pell fosca. Una parla català, l'altra parla castellà, una ve d'una cultura mediterrània i illenca, l'altra ve d'una cultura més caribenya.
Tot i reconèixer que no deixarà d'escriure en català, Coca ha considerat que el sector no se sent que tingui suport i que això, sumat al context polític, el porta a una situació d'esgotament.
Sento una, no sé si dir-ne tristor o cansament o no sé què, perquè no sabem on anem, no hi ha projecte de país, no hi ha res. O sigui, un país que té un pressupost de 43.000 milions d'euros cada any i estem parlant de la sopa d'all cada dos per tres.
La quietud, la 21a novel·la de l'autor i dramaturg, ha estat publicada per Edicions 62.
Putrani, frascolori.
El Liceu tanca temporada amb l'òpera Adriana Lecouvreur amb posada en escena de David McVicar. Freddy de Tomaso i Alexandra Corsac interpreten els papers principals després de Jonas Kaufmann caigués d'aquesta producció. Barcelona, Marruiz.
Adriana Lecouvreur és l'òpera més coneguda de Francesco Chilea. Estrenada el 1902, se la classifica dins del verisme italià, tot i que l'argument és enrevessat i poc realista i la mort de la protagonista és poc creïble. Probablement l'àrea més celebrada de l'òpera és Poveri Fiori, que la protagonista canta mentre ensuma i crema les violetes que li provocaran la mort. Ara bé, està basada en una història real, la mort de l'actriu francesa Adriana Lecouvreur al segle XVIII, assassinada per una rival amb qui competia per l'atenció d'un noble alemany. Amb Adriana Lecouvreur veiem una companyia de teatre des de les bambolines, i la producció de MacVicar respecta l'època en la que està situada, el 1730. El director musical, Patrick Summers, considera que avui dia és radical ambientar l'òpera en l'època en la que estan situades i considera que la partitura és especialment poètica.
And I find Chilea.
Crec que Chilea és tan poètic i líric. Sentim els inicis de la gran era de Hollywood i crec que la partitura d'Adriana Lecouvreur actua com la poesia.
Really act poetry.
El tenor Freddy De Tomaso i la soprano Alexandra Kurczak substitueixen Jonas Kaufman i Sonia Yoncheva, que no han pogut participar en aquesta producció per atendre altres compromisos.
Catalunya migdia.
I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb les celebracions de Lleida, que torna a tenir l'equip de bàsquet a l'ACB.
I, de fet, ja són 5 equips catalans que jugaran a l'ACB la pròxima temporada, el Barça, la Penya, el Girona, el Manresa i ara el Lleida, però el Lleida no ha estat l'únic equip que ha celebrat un èxit aquest cap de setmana.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Emil Nielsen, sota pals. Hansen, l'àrbitre, pendent de xiular. Hansen amaga el llançament. Va fora, va fora, va fora, va fora. Campions d'Europa! El Barça ha guanyat, ha superat l'Albor. 30-31, la dotzena ja és al sac. La dotzena ja és al sac. Senyores i senyors, nens i nenes, culers! El Barça torna a regnar a Colònia.
El Barça torna a guanyar la Champions d'handbol, ja en té 12. Ahir ho va fer després d'una final ajustada i emocionant amb l'Albor, com ara narrava el Ramon Salmurri. L'equip aterrat de matinada, o ben d'hora al matí, com preferiu. I amb l'equip també ha viatjat el Ramon Salmurri. Bona tarda, Salmurri.
Què tal, Laia?
A veure, com ha estat aquest viatge de tornada?
Doncs, home, com et pots imaginar, un vol festiu, amb cama, amb càntics, amb música, amb fotografies i alguns greatest hits que algun dia explicarem. I un mestre de cerimònies, el capità Dick Amem, 3 Champions ja com a jugador del Barça, la primera amb braçal de capità i després d'uns dies molt delicats amb la mort de la seva germana. Un Dick Amem que va ser un dels protagonistes d'aquesta celebració i ja dalt de l'avió feia el següent.
I gràcies a, bueno, pues a l'afición, al staff, a los directivos, al príncipe que está durmiendo aquí. Y nada más. Visca Barça y siempre juntos, tíos.
Reclamant aquesta unitat del vestidor, Dick Amem, el Barça va guanyar 30-31 en un partit que tenien guanyat a poc del final i que finalment, amb un darrer cop franc de Mikkel Hansen, que va acabar picant el pal, el Barça va ser capaç de treure endavant. És un dia gran, un dia de festa, són 12 Champions i 3 en 4 temporades.
Muy orgulloso, ha sido un partido muy difícil, pero lo hemos sacado como un grupo. Han sacado a Vespre, a Magdeburg, y sabíamos que iba a ser difícil, pero lo hemos sacado como equipo.
Menció especial també pel tècnic Antonio Carlos Ortega, segona Champions en 3 anys, llegenda indiscutible del barcelonisme. En un any complicat, amb les baixes de Fàbregas, de Xindrich i de Domen Makuch, l'equip ha estat, amb diferència, el més fort d'Europa.
Yo creo que sufriendo todavía se disfruta más. Muy contento, muy satisfecho de todos los jugadores. Ha sido una temporada en que hemos tenido que reconstruir el equipo por las bajas y lesiones y demás. Y el equipo ha creído de principio a fin y... Nada, hay que celebrarlo por todo lo alto.
És un cap de setmana també de molts noms. Emil Nielsen en porteria, exhibició majúscula en semifinals contra el Kiel, i quin tàndem que formen amb Gonzalo Pérez de Vargas, un Gonzalo que té ja 5 Champions al seu palmarès.
Una mica la dinàmica del que ha estat la temporada. Emil ha lluit segurament com el millor porter del món. Al final, el que volem com porters, òbviament, és jugar, però som conscients que la temporada és molt llarga.
I és una Final Four de descobriments. A Colònia, tots els grans d'aquest esport, en la seva primera cita, s'acostumen a estar allà i acaben sucumbint a la bogeria de l'Anxes Arena. Tots, menys Petar Sikusa, 18 anys, molts minuts a pista, tota la segona meitat i amb un paper decisiu.
Disfrutant, és algo increïble, la veritat. Guanyar la teva primera Final Four amb 18 anys, amb mi el grup del món, és algo inolvidable, algo brutal, i estic molt, molt, molt feliç.
Doncs el Barça en vol, que és campió d'Europa, però com dèiem, aquesta no ha estat l'única festa del cap de setmana.
I s'acaba el partit ara mateix d'un Lleida brillant, d'un Lleida sublim, excepcional, apoteòsic, excel·lent, un Lleida cum laude, un Lleida que ha tret l'examen amb una nota altíssima. Avui s'enfrontaven contra els que semblaven que ho tenien més ben estudiat, que era d'Estudiantes, però no, ha sigut el Lleida qui ha donat una lliçó de tot. De professionalitat, de tàctica, de tècnica, de força.
Doncs el Força Lleida, que ja és equip de l'ACB de bàsquet, després de superar els play-off finals, l'Estudiantes amb molta solvència, i ara Xevi Soler, que a banda de comprovar que si el Xevi té millor veu que el Ramon Salmurri, ens explicarà també com es prepara l'equip i la ciutat per les celebracions.
En el tema de veu, any el som, segur. En el tema del títol, estem empatats amb aquest títol, que de fet no és un títol, és d'un ascens de l'ACB per un Lleida que jo crec que ningú va dubtar ja des dels primers minuts que seria el campió d'aquesta Final Four de la Lliga LEP i que pujaria a la Lliga ACB. Ha mostrat que és l'equip més en forma en l'últim tram de la temporada, segurament no era el que tenia més noms, però ahir amb la pallissa amb l'Estudiantes va acabar de deixar clar que eren els que mereixien pujar a la Lliga ACB. Quan va acabar el partit, aproximadament a les 8, la festa va començar a la pista amb jugadors tan emocionats com, per exemple, un dels joves veterans de l'equip, Jaume Lobo.
Al final, tot el treball i l'esforç té la seva recompensa i nosaltres ho hem demostrat. Hem treballat superbé durant tota la temporada i al final hem aconseguit el resultat i l'objectiu, que ha sigut l'ascens. Molt contents.
De fons a les paraules de Lobo se sentien les moltíssimes persones aficionades a Lleida que s'havien desplaçat a Madrid per viure aquest ascens històric 19 anys després a la Lliga ACB. Entre ells, el seu president, Albert Aliaga, que era més que conscient que l'equip i la ciutat l'havia fet grossa.
Sí. La veritat que jo és pocs qui creia i poden donar a fer els meus companys de junta de que l'anem a Lliga grossa.
I a partir d'aquí hi ha molts noms que són importants en aquest equip. D'entrada, tota la plantilla va ser MVP, el sudanès Quad, que se'n sentirà a parlar perquè és un dels jugadors més físics, que si continua el Lleida i continua l'ACB, segur que el veureu amb moltes jugades destacades i repetides de la jornada, però segurament tothom apunta a un lloc, que és a la banqueta. Ja ara encuentra el tècnic més jove de la Lliga LEP, també ho serà de l'ACB, confirmava que si no passa res extraordinari l'any que ve, serà un tècnic més jove de la Lliga ACB i a la banqueta de Lleida.
Esperem que sí, no? Esperem que sí, tinc contracte i esperem que puguem gaudir de la màxima categoria del bàsquet estatal.
I ara, Xevi, tenim horaris, sabem una miqueta l'agenda de les celebracions?
Sí, et anava a dir, jo no et puc explicar la festa d'aquesta nit, perquè no hi era, no tinc la sort del Salmo, però sí que et puc explicar el que passarà demà, perquè l'equip torna avui a la tarda, han posposat la rua i celebracions per demà. A partir de les 6 s'espera fer una rua per la ciutat de Lleida i que acabarà a la paeria per entregar el títol o ensenyar el títol a tota l'afició en un dia on continuarà la festa a Lleida.
I a banda de festes, avui hem sentit Pep Guardiola parlant del Barça, ho ha fet el Legends Trophy, el torneig de golf solidari de la Fundació Guardiola, que es fa a l'Empordà. El tècnic del City li han demanat pels jugadors del City, per jugadors del Girona, per noms propis com Hansi Flick i com Xavi. Eduard Solà ha fet un bon repàs, Pep Guardiola.
Sí, jugadors com ara Cancelo, Bernardo Silva, Couto, Savinho, però en tots els casos ha dit que no hi ha res concret del seu futur. En el cas Cancelo, que s'han de seure, i en el de Bernardo Silva, que ningú els ha trucat per preguntar per ell. De Couto i Savinho, s'ha dit del Girona i del grup City tampoc res, que ho han fet molt bé aquesta temporada, però que no han parlat amb Xiqui d'ells. Tampoc ha volgut entrar a la destitució de Xavi, però sí que ha tornat a tancar la porta, a tornar a la banqueta del Barça. I de Hansi Flick diu que li desitja molta sort i que va fer una bona feina al Bayern.
No he coincidit amb ell, tenim bones relacions, ens vam veure a Manchester un parell de vegades, no hem estat en contacte els anys anteriors. El que va fer amb el Bayern va ser extraordinari. L'any i mig que va estar allà, sobretot l'any que va guanyar tot, i com van jugar. Té experiència internacional, la selecció alemana, tant amb el Bayern, no, tothom ho sabeu. Intentar que l'ajudin des de dintre, perquè sempre que vens a un club nou sempre necessites ajuda, i el Barça especialment. Recolzament total a ell i mica en mica.
Del Madrid amb Mbappé o sense, continuarà sent un rival molt fort a la Champions i de la temporada del Girona, que encara la gent no és conscient del que ha fet i que estaria bé trobar-se'ls als quarts o als semis de la Lliga de Campions.
I recordeu el nou Mundial de Clubs de la FIFA que jugarà la primera edició l'estiu que ve, que el Barça no s'hi ha classificat, doncs atenció, perquè potser tampoc el juga el Madrid. O com a mínim això és el que s'ha interpretat de les paraules que ha dit Carlo Ancelotti aquest matí sobre aquest Mundial. A veure, què ha passat, Marcos García?
Doncs mira, que, no, és el que ha dit, literalment. Però què podem dir? Que després que Ancelotti hagi sortit avui a casa seva, il Giornale, a Itàlia, dient, literal, el Madrid no anirà al Mundial, la FIFA està molt equivocada i també el rebutjaran altres clubs. I ha explicat que, clar, la FIFA no pot oferir 20 milions... quan és el que guanya el Madrid en un únic partit. Aquestes paraules han corregut com la pólvora i què en puguem dir a hores d'ara? El Madrid no té cap intenció de no anar al Mundial de Clubs. Per tant, aquí hi ha tema, però no com el planteja Ancelotti. El Madrid no té idea de no anar-hi, però sí que vol, 1, més diners, i 2, garantir-se que no hi hagi un repartiment lineal de tots els clubs. És a dir, vol ser qui cobri més. Seria de cara al Mundial del 25, aquest que dius, que és aquest nou format. Vol més diners del que la FIFA està oferint, està negociant i vol garantir-se que no tots els clubs cobrin el mateix. A les negociacions amb la FIFA ens diuen que el Madrid està fent servir el rati que cobren per pretemporada quan van als Estats Units. És a dir, mínim uns 5 milions per partit. Mínim. Això vol dir que el Madrid està pensant en els 20 que diu Ancelotti? Ni de conya. Com a mínim 50. Com a mínim 50 milions, però en cap cas seria no anar-hi. Ancelotti s'ha confós, ens diuen, s'ha equivocat amb aquestes declaracions, amb la contundència i també amb les xifres, però hi ha run-run. No es pot tancar a hores d'ara el tema, perquè, per exemple, no hi ha drets de televisió tancats. Que hi ha tema? Sí. El Madrid no està plantat i està negociant. De fet, vol ser qui cobri més.
Doncs el Madrid, que està pressionant per cobrar més diners d'aquest Mundial de la FIFA. Per cert, que han condemnat a 8 mesos de presó els 3 aficionats que van insultar Mestalla al davanter del Madrid, a Vinícius, ara fa un any, insults racistes. La sentència, que inclou també la prohibició d'entrar en un estadi durant 2 anys, arriba després que els implicats han reconegut els fets. La Lliga celebra aquesta primera sentència condemnatòria per insults racistes en un estadi de futbol i ho fa també el Madrid, que afegeix que seguirà treballant, ho diuen en un comunicat, per protegir els valors del seu club i erradir qualsevol comportament racista en el món del futbol i de l'esport. I l'equip femení del Barça, que no para, falta d'una jornada perquè acabi la Lliga i després del comiat de la temporada a casa i el Johan, ara mateix Ruth Vilà, el que està fent l'equip és viatjar a Mèxic per jugar encara un altre partit, en aquest cas un amistós dijous.
Les blaugranes juguen contra el Chivas de l'estadi de Cro, de Guadalajara, un dels estadis anfitrions del Mundial del 2026. L'equip, amb tota la plantilla excepte Aitana, a la jornada i Mapi, que es queda treballant a Barcelona, aprofita la seva popularitat per fer calaix i també promoció a Mèxic. I tornarà dijous mateix, tot just jugar el partit a Mèxic, per disputar l'últim partit de Lliga el cap de setmana que ve, diumenge, contra el València. Un viatge llarg, el d'avui, que segur que servirà a les futbolistes per descansar una mica després de les emocions viscudes ahir al Johan, durant i després de la victòria per 5-1 contra el Betis. Un partit que va servir perquè l'afició culer acomiadés Mariona, Sandra Paños i Jonathan Giraldez, que deixa l'equip al final de curs. Paños i Mariona van ser titulars i van rebre l'aplaudiment del públic blaugranà quan les van substituir abans d'acabar el maig. Mariona, a més, va fer un gol de penal. I en acabar el partit hi va haver imatges per elles als videomarcadors i parlaments d'agraïment i comiat des de la gespa. El partit d'ahir també va significar el retorn a la competició de Mapi León després de gairebé 7 mesos de baixa per una lesió al genoll. Mapi va poder jugar ahir una mitja hora mal comptada.
Un rol secundari que igual hasta ahora no había tenido, pero del que se aprende mucho porque, bueno, ves otras cosas, otros detalles, porque no estás focalizada en el partido, que sí, pero ves otras cosas de otras, bueno, otros puntos que no son menos importantes y que quizás no nos damos cuenta cuando estamos en el activo.
Fem una pausa i quan tornem, pas important de l'Espanyol per l'ascens a primera.
Catalunya migdia.
Tria Formidable Solar i emporta-te'n a 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en indesa.com en el 800 76 0909 o en els punts de venda Endesa.
El veus i se't dilaten les pupil·les. T'hi apropes i la freqüència cardíaca t'augmenta. Descobreixes el seu interior i... Revoluciona't abans d'accelerar amb els nous Audi A3 Sportback, All Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 9.545 euros, oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
La nova temporada de concerts del Palau de la Música Catalana ja a la venda.
La Filarmònica de Viena, la Concertgebouw d'Amsterdam, Klaus Makela, Juan Diego Flores, Teodor Currensis.
Fàcil Sai, Sara Alizot, René Jacobs, Marina Alsop i més de 100 concerts.
Abona-t'hi a la carta a partir de només 4 funcions.
Entrada ja a la venda a palaumusica.cat.
Quan es fa fosc, les millors històries surten a la llum. A l'Eclipsi parlarem de les coses importants. L'amor, el sexe, els pares, els fills, els diners, les pors. Converses íntimes i sorprenents amb personatges molt familiars que ens compartiran els seus èxits i fracassos.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
I l'Espanyol ahir sí, va guanyar 0-1 al camp de l'Sporting i encarrila l'accés a la segona eliminatòria als play-off finals per l'ascens a primera divisió. L'equip, Sergi Andreu, va mostrar la cara que molts partits hem trobat a faltar.
Així és, primera part molt bona de l'Espanyol, superior a l'Sporting, amb pilota i sense, saltant bé a la pressió, arribant a l'àrea rival i creant ocasions. Només va faltar el gol. A la segona part va baixar una mica el ritme, es van igualar les forces, però l'Espanyol, més eficaç de cara a porteria, va saber materialitzar una de les ocasions que va tenir. El gol el va fer Puado, al 87, després d'una gran assistència de Braithwaite. Manolo González, el tècnic blanc i blau, tot i el bon resultat, no creu que l'eliminatòria estigui ni de bon tros resolta.
No, i abans que em dispari la gent de l'Espanyol, perquè ja conec la... Mira, que soc pessimista o de més, n'he jugat molts d'aquests, molts. No de segona a primera, òbviament no, però n'he jugat molts i un play-off, inclús jugant bé, el pots palmar. Queda molt, és un tros d'equip, és un molt bon rival, i com no estiguem al nivell d'avui o més, tindrem problemes per passar l'eliminatòria, segur.
La victòria d'ahir és un cop de confiança i de moral per l'Espanyol, que arriba al tram decisiu en una dinàmica molt bona. Ja són 17 partits sense perdre, 3 victòries en els últims 4 enfrontaments, i compta amb aquesta, 8è partit amb la porteria a 0 dels 13 que ha dirigit Manolo González. Ara cal rematar la feina, dijous que ve a casa, a partir de les 9 de vespre.
I el Barça Atlètic i el Nàstic s'han classificat per l'eliminatòria final d'ascens a la segona divisió, Carles Vila.
Els dos equips catalans van guanyar els partits de tornada de la primera eliminatòria, el filial blaugrana contra l'Eivissa per 5-3 i el Nàstic, que ahir es va imposar el Ceuta per 2-1. Un partit amb una espectacular resposta dels aficionats granes amb més de 14.000 espectadors al nou estadi. Escoltem Dani Vidal, el tècnic del Nàstic.
L'afició, la rebuda ha estat espectacular, no han parat d'animar en tot el partit. Al final, passant l'eliminatòria, era evident que havíem de gaudir aquests minuts amb ells, i la veritat que molt content perquè han empenyat a l'equip quan estàvem bé, quan ells tenien aquests minuts, i això, crec que la victòria és cosa de tots.
Per cert, la Federació Espanyola de Futbol ja ha anunciat els horaris per als partits d'aquesta última eliminatòria d'ascens. El primer del Nàstic a Màlaga jugarà dissabte a 8:45 del vespre. La tornada al nou estadi serà el dissabte 22 de juny a les 9 del vespre. El Barça Atlètic Córdoba es disputarà diumenge a les 8 i la tornada el 23 de juny també a les 8 del vespre.
I un dels noms propis del cap de setmana ha estat, sens dubte, el de Carlos Alcaraz, que ha guanyat el Roland Garros, Xavi Campos.
Amb 21 anys ja té 3 grans slams, un US Open, un Wimbledon i un Roland Garros, el que va guanyar ahir a la final contra l'alemany Zverev en 5 sets. Només li falta l'Open d'Austràlia. És el tenista més jove que aconsegueix guanyar 3 grans slams en 3 superfícies diferents. Aquests dies a Roland Garros, Alcaraz ha estat capaç de remuntar 2 partits, un contra el que des d'avui és el nou número 1 mundial, l'italià Sinner a semifinals, l'altre contra el número 4 a la final. Segurament ara mateix és el tenista amb més varietat de cops. Amb 3 grans slams ja al seu palmarès, veu difícil arribar als 24 de Novak Djokovic i gairebé impossible arribar als 14 Roland Garros de Rafa Nadal.
Lo que ha hecho Rafa aquí de ganar 14 veces es algo prácticamente imposible que volvamos a vivir algo así. Y lo de ganar 24 Grand Slams es algo que ojalá pueda hacerlo.
Carlos Alcaraz du tatuada la data de les seves victòries en Grand Slams. Setembre del 2022 pel US Open i juliol del 2023 per Wimbledon. Els pròxims dies s'ha de tatuar el 9 de juny de 2024 per Roland Garros.
I precisament avui, fa 35 anys de la primera victòria d'Arantxa Sánchez Vicario al Roland Garros, el Sergi Andreu ha fet un rècord, ja sabeu, al podcast Històries de l'Esport de Catalunya Ràdio, amb, entre d'altres, el testimoni d'Arantxa i algunes curiositats més que ja teniu disponible a la plataforma 3CAT, on també trobeu altres podcasts com Ràdio Volta, que parla de ciclisme i que parla segurament de la primera edició de la prova femenina de la Volta a Catalunya, que s'ha tancat de la millor manera possible. Isaac Vilalta, Marian Fos, ha estat la guanyadora final.
Sí, exacte, i això fa que aquest 2024 els dos guanyadors de la Volta hagin estat Tadej Pogacar i Marian Fos, sense cap mena de dubte els dos noms més destacats que hi havia. Fos és una llegenda, possiblement la millor ciclista de la història, i va lligar el seu triomf amb una victòria en solitari dissabte a la Molina. I atenció també al nivell de les catalanes. Mireia Benito, millor catalana, ha acabat 13a a la general.
Molt positivament, la veritat és que em vaig trobant millor cada vegada i ho estem aprofitant molt a nivell d'equip, crec que hem fet molt bona feina i al final doncs, hem tingut aquests dos molt bons resultats guanyant la primera i l'última etapa, així que valoració superpositiva.
Aquest vespre, per cert, al podcast Ràdio Volta, entrevista exclusiva a Marian Fos.
Un últim apunt, Marta García.
El bàsquet Girona incorpora Juan Fernández, argentí amb passaport espanyol, que se converteix en el primer fitxatge per la pròxima temporada, arriba procedent del Río Breogán.
Fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb aquesta segona hora especial amb l'Òscar Fernández des del Parlament de Catalunya.